ser un cobarde. No existen las palabras adecuadas y en el último momento tuve que echarme atrás. Estaba perdido en un mar de dudas y tan superado por todos los lados. Quería morirme, quería escaparme, quería quererte como tú te mereces. Tan adentro, llevarte tan adentro como tú me has llevado. Lo siento tan adentro que no pueda olvidarse. Nadie puede entenderlo, pero sé que me alejo de ti. De ti. Ayer pensé que no es posible hacerle esto a la única persona. La única persona que siempre...
Miren, el Euribor apunta a tancar l'abril situant-se en el 3,704%. Això suposa la primera rebaixa en esta taxa de referència enguany, així com el primer respir per als hipotecats en l'actual cicle monetari, d'acord amb els càlculs que s'han fet en estos dies. Tinc així en nosaltres el director de negoci de la Caixa Rural, Josep Ramos. Bon dia.
Bon dia a vosaltres i a tots els oients.
Molt bona notícia, sobretot avui. Demà celebrarem el Dia del Treballador, el que ens costa pagar les hipoteques...
Bueno, bé, sí. La veritat és que l'Euribor, l'estimació que n'hi havia per enguany, o aixina se va tindre en compte des de finals del 2023, on sí que va haver una baixa considerable, perquè des de novembre, que octubre, setembre l'any passat, que va superar l'Euribor el 4%, va fer una baixa important, i la idea o els mercats el que estimaven és que durant aquest 2024 el Banc Central Europeu, que és el que marca la política monetària i per tant el que dona les pautes per a que després se marquen en els mercats els tipus d'interès, n'hi hagueren unes baixades que de moment no s'han produït. S'esperaven en principi que en cada reunió del Banc Central Europeu se poguera moderar la política monetària, vull dir, fer-la més laxa. Per tant, això significa baixar els tipus d'interès. S'esperaven, com te deia, uns 6-7 baixades de tipus d'interès d'un quart de punt, i de moment el Banc Central Europeu no ha baixat. Les últimes notícies, en l'últim encontre, va fer referència que possiblement esperarien fins a juny. I al final l'Euribor el que fa és són estimacions, ja és una xicoteta repunt a la baixa, que, com bé tu has dit, pues, sí que tindrà un impacte en les hipoteques que se revisen anualment o semestralment. Anualment, perquè fa un any estava algo per dalt l'Euribor, i per tant hi haurà una xicoteta a baixar, i sobretot és que revisen cada 6 mesos les seues hipoteques, sí que tindran una baixa considerable. Perquè setembre, octubre de l'any passat, ja, com he dit antes, l'Euribor estava per dalt del 4 o per ahí, més o menys.
Posem un exemple, no? Això es tradueix en el fet que una persona que tinga contractada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 anys i a un diferencial del 0,99% més Euribor, i hagi de revisar el seu tipus d'interès amb l'Euribor d'abril, registrarà un lleu descens de la quota de 4,78 euros, dir, vora 5 euros, el que li costarà menys la seva hipoteca mensual.
Clar, està en base, l'impacte econòmic està en base, com dius, al principal de les hipoteques, a la referència, el diferencial que se marque. Has dit un diferencial d'aproximadament un 1, que és un diferencial habitual dins dels mercats, i totes aquelles hipoteques que siguin variables, les fixes, evidentment, no estan alterades per aquests canvis, poden tindre una, davant les baixades, poden tindre un impacte positiu en la quota de la hipoteca de cada qual. Ja dic que aquelles persones que revisen cada 6 mesos, pues ara la baixada és més significativa, i anem a veure quina és la tendència. Sí que és cert que Yo, ¿no? Cuando la gente pregunta, ¿no? Hipoteques fijas, mixtes, variables. Pues bueno, han estat molt anys, està fins a finals de 2022, on les polítiques monetàries han sigut molt laxes, on el Banc Central Europeu ha mantingut uns tipus d'interès molt baixos, inclús en negatiu,
Clar.
perquè interessava que l'economia pues, estiguera pues, activa. La pujada de l'any 2022, que és la major pujada de la història, com antes estàvem comentant, de l'Euríbor, ha fet que bueno, pues, encari prou el tema del mercat hipotecari, però també, pues, també els depòsits han començat a remunerar. I això és fruit, evidentment, i ha sigut fruit, com deia, o conseqüència dels problemes d'inflació que hem tingut. En quan el Banc Central Europeu tinga clar que la inflació està moderada, pues evidentment prendre la decisió de d'aquestes baixadetes que s'estimen, i l'Euribor, ja t'he dit, que estava puntetes perquè possiblement s'estima de que pues, en juny puga haver una baixada d'un quart de punt i això va ja marcar una nova senda. Bé, cert que n'hi ha núvols en l'horitzó, per exemple, als Estats Units, en els últims indicadors que han donat que pues, el creixement sí que és cert que s'ha ressentit una miqueta, però allí als Estats Units el que preocupa realment és la inflació. Si la inflació als Estats Units no es controla, la també estimada baixada de tipus en Estats Units també serà una qüestió a veure què passa, i això també pot perjudicar, perquè al fi i al cap les economies estan globalitzades, està el tipus de canvi entre l'euro i el dòlar, sempre n'hi ha una pseudoparitat, no paritat evidentment, però n'hi ha, vale, una correlació entre una economia i l'altra. Estats Units, com dèiem, pareix ser que les dades no són tan optimistes com s'estimava, i com al final l'Euribor el que fa és marca una... l'Euribor marca un índex que marca el preu en el qual en Europa els bancs ens deixen més diners, però des de l'any 2020, que es va modificar el càlcul de l'Euribor, també marca, també té en compte les estimacions que n'hi ha, no? I tracta d'avançar-se en moltes ocasions a quina va ser la política monetària i les decisions del Banc Central Europeu.
Clar, el que passa que has anat tan ràpid, Josep, que no he pogut seguir-te, i t'he dit perquè nosaltres no res, teníem interès ara, la gent el que
Sí.
feia era comprar propietats perquè diria, bueno, si no tenen res per a tindre diners, almenys tinc una
Sí.
propietat que jo no pague interessos, estic pagant la propietat i a més no me costa res pagar la propietat perquè
Bueno,
no hi havia interessos.
és relatiu, sí, però bueno, sí, va haver un moment en el qual els tipus d'interès estaven negatius, de por si no se pagaven, però sí que s'han hagut altres productes d'inversió que sí que han donat rentabilitat,
Però si
no?
parlem de...
Les quals estan els actius immobiliaris, però
Clar...
no, normalment hi ha, solen haver despeses també, manteniments, lloguers,
Què era
amortitzacions...
el que la gent no tenia en compte, no? És que tindre una propietat immobiliària significa que tens un manteniment, és a dir, que això té un
Efectivament,
cost
i
també.
una amortització d'ICB també, que és un cost que també se té comptablement.
Val. Se decidís fer aquestes inversions.
Mm.
I de colp la gent de tindre una lletra assumible, pues bueno...
Sí, un dels problemes que problemes no, pors, temors que teníem entre les entitats financeres podria ser la possible morositat que podria comportar les pujades dels tipus d'interès. I la veritat és que l'economia s'està comportant, i la nostra clientela i el sector en general, pues, la veritat és que això és una gran notícia, que els índexs de morositat no s'han disparat en tots els bancs, les dades que donen, i nosaltres acabem de tindre l'assemblea fa molt poquet, i també la nostra dada de morositat ha sigut excel·lent el 2023, a pesar de les pujades dels tipus. Això significa que n'hi ha una gran resiliència, no? El mercat de treball està funcionant i l'economia, independentment de lectures polítiques, sí que podem dir que a nivell macroeconomia espanyola s'està comportant algo millor, o probablement en uns nivells de creixement millors o per dalt de la mitja europea. Vull dir que a nivell local sí que podem dir que bueno, que fins i això tot... ha sigut positiu, no? I ha permès pues, no tindre problemes de morositat en la mateixa, a més de, evidentment, tota la feina que s'ha fet i tota la prudència, tot el sanejament, etcètera, etcètera. Però aquestes pujades sí que és veritat que la gent pues, té que pagar més interessos, això està clar, però pues, dins de tot pues, no ha hagut un ressentiment massa elevat. Ha baixat, evidentment, l'estalvi, per com és lògic, si tinc que pagar més diners per el préstam, estalvia menys.
Clar.
Però no, de moment no suposa cap problema.
I això és on la gent es va descol·locar, perquè si jo tinc un sou de 2.500 euros i s'havia posat una lletra, no sé, de 300 euros, de colp, té que pagar una lletra de 600 euros.
Sí, igual que els aliments bàsics, que també vas a comprar, el cistell a la compra per la inflació també ha pujat, està tot relacionat, evidentment.
En el moment en el que una persona diuen que de colp té que pagar un 4%, per exemple, d'interessos, és que aquest 4% d'interessos que s'està pagant en aquest moment, perquè ens van dir que el millor que hi havia en aquest moment era comprar pues, cases, pisos, terrenys, perquè no pagaves interessos, perquè se'ns va portar per aquest camí, bueno, a la majoria de...
A veure, nosaltres, jo puc parlar de les... Sí. Del que fem quan del que fem nosaltres normalment si en el cas de que un client sigui assessorat, que no són de tots els casos, el que sempre es recomanem és una diversificació de la cartera. Mai recomanem que faci una inversió que fique tota la seva potencial inversió en un actiu. Per tant, no és el cas nostre, evidentment.
No, sí, dia jo, els que ens diem al carrer, perquè al carrer és molt fàcil sentar-se, te prens un cafè i dius, mira, jo he invertit en això perquè total, perquè no me donen res i tal. I ara ve quan tens que pagar aquesta quantitat de diners perquè han pujat els interessos. I aquests interessos, pels interessos que s'han pagat antes...
A veure, podem fer, si fem un històric,
claro.
Els últims 7-8 anys han sigut excel·lents excel·lents des del punt de vista del deudor, no? En este cas, no? A veure, els interessos han estat molt baixets, entonces per la persona que tenia préstecs han sigut una situació molt laxa, no? Per les polítics, com deia antes, i mentre s'ha controlat la inflació i no han hagut problemes d'inflació, pues els interessos se mantenen baixets en la intenció de que l'economia pues, estiga activa, no? Sempre, bueno, les polítiques monetàries estan focalitzades o estan orientades a tindre un objectiu d'inflació d'un 2%, no? Entonces, si tot, mentre estiga per dalt d'aquest 2%, pues les polítiques són més restrictives, no? I quan estiguem això, en el moment de que pues, la inflació se dispara, pues, els tipus d'interès tenen que pujar per a contindre aquesta inflació. Clar, i al revés.
Perquè en aquests 7-8 anys, que a més tenim molt poca memòria, no ens recordem dels interessos al 15%, per exemple, perquè també existia. No?
Això ja passa molt de temps. Eh?
Però existia.
No ho he viscut jo en banca i porto 25 anys.
Però existien.
Sí, per supost.
Val? Entonces, durant aquest temps, quan la gent dia, pues, compra esta propietat, compra l'altra propietat, i tu, per exemple, ara fa un moment dies, ojo, perquè jo sempre pensava, cuidao, que hi ha que ser cautos, que tu tens un sou determinat i després...
Bueno, això va ser... realment estàs fent la reflexió de lo que va passar fa... Bueno, fa 15... Està fent memòria 14, 15 anys, no? A partir del 2008, 2010, 2012, que van començar els problemes sobretot a Espanya, en la crisi de hipoteques basura en Estats Units, subprime, tal... Sí. I això va... El problema venia d'ahí, no? De fer... diguem-ne que el mercat anava, vale, fent estimacions alcistes de en este cas dels immobles i va provocar una bombolla, etcètera, etcètera. Clar, això és perillós, vull dir, el tema, la gent a vegades te pregunta sobre productes de risc i dins d'aquest producte de risc, quan es preguntes, consideren que un immoble no és un producte de risc, quan un immoble és un producte de molt risc, perquè està, primer, tens un problema de liquidesa, de que no fas líquid sempre que vols, no? Tens que tenir una cota de partida, i segon, que també té un risc de preu, no? De que puga en un moment determinat perdre el valor que tu has adquirit i per tant tindre una minusvalia. Vull dir que els immobles és un actiu en prou de risc, molt més que molts actius financers, que la gent a vegades s'assusta. No?
Quan parlem d'això, jo sempre m'agrada que tirem la vista enrere, perquè ara mateixa, quan tu has fet aquest recorregut, que has dit, bé, estan baixant els tipus d'interès, anem a estabilitzar-nos, però cuidao, que tenim un núvol ahí
Es que, claro, los indicadores macros, ahora, eso es, cada vez las cosas van más depresa, está todo más interrelacionado, por ejemplo, fa 25-30 años, excepto en sectores muy concretos, no preocupaba la economía china. Hoy en día China pesa molt y allí, por ejemplo, tienen al mateix un problema de inmobiliario, un problema de bombolla también y un problema de crecimiento importante. I tot això afecta. Vull dir, si Xina no creix al ritme que creixia els últims anys, que era molt, molt elevat, i ara està creixent molt poc, això és un tema que preocupa, perquè l'economia està molt globalitzada, o els Estats Units, que sí que ja fa molt més temps que com a potència econòmica que la tenim en compte. I com una, és una economia que està molt relacionada en Europa i, evidentment, en Espanya, no? Però que cada vegada pues, tot està interconnectat, no? I decisions a vegades que se prenen així estan relacionades en altres parts del món, que antes no passava.
El 2022, a finals del 2021, ens deien, ojo, feu la hipoteca, feu la fija, cuidado en lo variable, i la gent deia, no, que no seguirà pujant, no, que no seguirà pujant.
Nosaltres hem fet de tot, no? Normalment lo que intentem és que n'hi hagi un equilibri. Per exemple, ara la nostra idea és apostar pel mixte, per un interès mixte, encara que tenim...
Per un?
Un interès mixte és que marca els primers anys un interès fixe, pues aprofitant ara que potser s'han disparat, però si fas una vista enrere, el que dèiem antes, no? Fa 8 anys, els últims 10 anys, te dones compte que el que ha tingut un interès variable s'ha beneficiat d'inclús estar en interessos negatius. Jo mateix en algun moment és que pràcticament no pagava interessos, perquè m'he beneficiat d'aquests anys en els quals aquests tipus, bueno, en Japó, per exemple, que sí, diuen, que sí. No, això passa. Bueno, en Japó pot tenir molts anys en interessos pròxims a zero i inclús en deflació, inclús en interessos negatius, més que en Europa, no? Perquè és anterior, no? Vull dir, nosaltres ara en les nostres polítiques que estem, bueno, quan ve un client i pregunta, doncs donem totes les possibilitats, però estem apostant molt fort i estem donant
els primers anys,
sobretot en una hipoteca mixta. Després cada qual, no? Expliquem a la gent que els interessos actuals no expliquen els futurs, però que sí que, pues bueno, que faig una vista enrere de quin ha sigut els últims anys, l'evolució dels tipus i en base a això que decidisquen. Però jo crec que és una bona opció.
En este moment
és molt difícil.
La bona opció seria interès mixte.
Nosaltres pensem que sí, i així n'estem apostant i així n'estem aconseguint a la gent, però al final decideix el client i nosaltres li donem les diferents possibilitats en base també a cada client, a cada inversió i a cada...
I el que té ja una hipoteca i l'ha tinguda variable i aquesta persona s'ha resistit durant tot aquest temps a canviar-se la hipoteca, se la pot canviar?
És que, per supost, les hipoteques se poden canviar. Uh-huh. Això se poden canviar d'entitat, se pot estudiar avui en dia tot, no? A més, la nova llei de crèdit immobiliari pues, afavoreix això. A més de que les despeses en moltes ocasions, no vaig explicar la llei perquè és prou complexa, però normalment les hipoteques quan estan destinades a vivenda, pues els gastos hipotecaris, els impostos per la entitat, que antes no passava, en fi, hi ha la possibilitat, de fet, nosaltres estem habitualment, en els últims mesos hem tingut estudis de gent que estava en altres entitats i que ens han donat la possibilitat d'estudiar-los i ens han portat la hipoteca. Això passa i vull dir que una hipoteca no és per tota la vida, però després també se pot anar estudiant la situació de cada qual, no? I la situació del mercat i anar acomodant-nos a lo que millor convinga. Nosaltres el que sí que fem és sempre un estudi personalitzat de què pot pagar un client, quina és la situació del mercat i quina és la millor oferta que li podem fer. I en aquesta filosofia de una cultura orientada molt al client i al soci, com és propi de la nostra entitat, pues la veritat és que el primer quatrimestre, conforme t'he dit antes, ha sigut molt bo per a nosaltres i la gent ha confiat molt en nosaltres, molt més que inclús que l'últim quatrimestre de l'any anterior. Vull dir que la situació per a nosaltres és prou positiva, sobretot en l'àmbit hipotecari.
És que això era algo que volia abordar. Claro, jo recibis la notícia, però jo vull... la notícia no com a tal, sinó parlar-la com jo la parlaria en un banc i diria, a veure, jo per exemple tinc una hipoteca variable, me la canvie a fija, me'n vaig a la mixta, me quede... perquè com veig que l'Euribor va baixant...
Clar, és que la situació, com dia, per exemple, no és el mateix que te quede una part xocoteta d'hipoteca que del principal, que te quede una part molt gran, també depèn. Perquè, clar, conforme deia antes, també hi ha un període en el qual tens que pagar una comissió si fas una subrogació. O sigui, cada cas és diferent. El que sí que recomana la gent és que tinga clar, ara de fet en la nova llei de crèdit immobiliari fan que se vagi antes del notari, que s'explique bé, vale? I sobretot el que aconsella la gent que sàpiga el que té, i si no ho té clar, pues que vagi a la seva oficina bancària i que pregunte. Nosaltres en el nostre cas això és el primer, la transparència, tindre clar i explicar ben bé el que se té. Avui en dia la llei ja protegeix molt l'usuari consumidor financer, està molt protegit, ojalà tots els sectors, altres sectors estiguin tants com estan en el nostre, molt per lo que ha passat i que, clar, que en els últims anys sobre l'actuació d'algunes entitats que no vaig entrar ara, però nosaltres això jo crec que a part de lo que marca la llei, després està pues, el tracte personal de les oficines i això nosaltres hi ha una directriu molt clara de que en tot moment la gent sàpiga el que té i el que pot fer. I cada cas, com dia, és diferent, no? No hi ha dues persones iguals i cada vegada pues, les hipoteques també són a mira de cada un.
Si deixem el producte immobiliari a banda, estem mirant que encara estan les lletres del tresor tan de moda.
Sí, les lletres del tresor estan donant uns bons rendiments. Nosaltres ahir, per exemple, també hem apostat molt per la gent que poguera tindre, vale, el menor risc possible, pues, en base ja dic, al perfil de cada un, hem apostat molt en els fons d'inversió a curt plaç o monetaris o renta fija i estan funcionant i estan batint inclús el rendiment de les pròpies lletres. I nosaltres ahir estem molt contents després de Isa, per exemple, Isa pujar tan abrupta en els tipus d'interès que va haver en el 2022 va castigar molt el 22-23, sobretot va castigar molt a principis d'any del 23, finals del 22, els fons d'inversió de renta fija, no? Que va tindre inclús menys valies. Claro, ara en aquesta estabilitat, inclús en l'expectativa de que puguen haver baixades, i els fons estan funcionant molt bé.
I pel que fa al capital social de la Caixa Rural, este primer semestre se pagarà molt bé.
Bueno, ben marcat, no podem, en este cas, assegurar mai la remuneració, però les últimes remuneracions estan sobre el 3%, és el que ens estan indicant.
I com anem
Bueno, anem guanyant beneficis, pues la idea és que també una part d'aquests beneficis vaig a dirigir al soci i a la remuneració del capital social. I aquesta remuneració d'un 3%, és prou atractiva també, que ho fiquem damunt la taula.
A més, és un capital que en el moment en què el necessites el pots treure.
Bueno, la idea del capital social és una idea de permanència, no? De comprar el capital pa mig llarg plaç, però en el cas concret que alguna persona pues, ho necessitara, podria anar a demanar-ho i se podria desembolsar en el seu cas.
I com hem parlat de macroeconomia, parlem d'economia casera. Hi ha algo que me va llamar molt l'atenció i és els jovens, els xiquets, normalment els donem quantitats, els assignem, no? O quan ve el cumpleaños, quan ve la comunió i tal, els donen diners. Hi ha una targeta en la Caixa Rural on ells tenen un interès també si ho posen, i no recorde el nom que em va dir l'última que vas parlar, una targeta que se fa per internet.
No, nosaltres el que tenim són targetes prepago, que són targetes que se carreguen i que se poden utilitzar per als xiquets perquè no van sobre un compte i per tant estan saldades, i la targeta la pots deixar a zero i la pots saldar. En aquest cas l'avantatge que te dona és que un pare pot carregar la targeta en el saldo que ell la paga o el que siga i que el fill tingui, a més de controlar els moviments del fill, vale, pues tinga la seguretat de que no se gastarà més diners que els que li ha carregat la targeta. En aquest cas no té cap tipus d'interès. El que sí que hi ha són productes d'ahorro, d'estalvi en internet que els xiquets poden
tindre, però, i que a més diu que se ho veu en diari i que els fa molt de comboi, perquè tots tenen diners que els donen els iaios i demés de comunió en casa, i diuen, pues és millor...
Sí, a veure, cada vegada el tema dels llibretes, el paper, s'apareixen practicant nosaltres, la gent jove ja mitjana edat, gent jove, ja no, ja la llibreta està desapareixent. Hi ha gent que encara, pues, la gent gran que molt la demana, evidentment, no es la neguem, però cada vegada es donem més les avantatges d'això, que el xiquet se veja tenint la possibilitat de que tinga també el seu usuari i la seva contrasenya, perquè ell se veja en internet
és fomentar
els diners que té
l'estalvi, eh?
Que s'ho veja i que evidentment tota la seguretat, per tant ja tenen bancades menors i en compte tenen un suport físic com te di antes de la llibertat, ho tenen, ho veuen en internet de manera digital, que és com ells millor se manegen també. I bueno, és una manera també d'educació, no? De saber que tan ben els diners, pa què són i què passa si, que quan se, quan, fomentar l'estalvi. I nosaltres això també ho cuidem molt en, pues això, en contes infantils, que no n'hi hagués comissions i que se puga treballar en els xiquets d'una manera que puguen tindre el seu compte de tota la vida, etc, etc. Que va haver una època que sí que és cert que això, pues, diguem-ne que se va desenfocar una miqueta, i jo crec que en els últims mesos, sobretot, i l'últim any, han volgut potenciar els seus productes perquè els xiquets tinguin una llibreta i un compte i que s'ho vegin i que no tinguin el cost.
Pues Josep Ramos, director de negoci de la Caixa Rural de Vila-real, moltes gràcies per haver
estat. Gràcies a vosaltres per donar-nos veu, com sempre.
Solo sabe tres acordes, viste como los Ramones.